cine, quante faicone, se cambia tudo. Vai-te ver e capa tua, lo meu melhor, mensual de jo.
Si hi ha un dolç que s'identifica immediatament amb el seu lloc de procedència, és l'ensaïmada. Són molts els aficionats a l'ensaïmada, bé sigui en format individual o en format familiar. Rossinyol, a la Isla de la Calma, al 1905, ja parlava, de fet, de les ensaïmades. Deia que era una pasta misteriosa, amb solidesa volàtil i espessor, diguem, etèreo. Uns quants anys més tard va ser Josep Pla, que va visitar la illa per qüestions de feina, i també va quedar sorprès de les ensaïmades. Pla la definia com la pasta més lleugera, aèria i delicada de la rebosteria d'aquest país. Ens hem de remuntar al segle XVII per trobar les primeres referències de les ensaïmades de Mallorca. Sembla que llavors s'elaboraven per les festes i celebracions. És un producte totalment artesà. El govern de les Illes Balears el reconeix l'ensaïmada com la indicació geogràfica protegida. L'ensaïmada és l'estrella dels forns de Palma i, tot i que la seva història té uns quants segles, els forners no han parat d'innovar. Originalment, les ensaïmades no eren farcides, es posava sobrassada o dolç de carbassa o albercoc per sobre. Quan les van començar a farcir, el cabell d'Àngel es va convertir en un clàssic, però la creativitat dels professionals no va parar. Avui trobem ensaïmades de crema, de xocolata, de figues i també algunes salades, a més de les de sobrassada, que ja podem anomenar com a clàssiques. Està amb nosaltres Tomeu Arbona, del Fornet de Sassoca, de Palma. Tomeu Arbona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns, moltes gràcies per ajudar-nos a descobrir aquest dolç que ja van qualificar de forma bastant excepcional Rossinyol i Pla. No sé si altres escriptors o altres persones han fet menció justament a la seva qualitat. Parlem una mica primer, si et sembla, Tomeu, de la història de l'ensaïmada, no? De com l'ensaïmada era un dolç que ha anat evolucionant.
Bé, l'ensaïmada, diguem que, bé, és una història un poc controvertida perquè no sabem exactament la procedència. O sigui, per afinitat amb altres pastissos de la Mediterrània, haurem deduir que o possiblement tingui una influència àrab o tingui una influència jueva. En el meu cas, jo m'inclin més per la idea que és un pa jueu que se va anar transformant amb un pa de festa. Clar, és molt curiós, perquè com pot ser un pa jueu si porta llard, no?
Clar.
Però, bueno, així com ha passat amb altres pastissos, sobretot salats, perquè tenim coneixement de la persecució que va fer la Santa Inquisició a la comunitat jueva de Mallorca, anomenats xuetes, pues, o sigui, tenien coneixement de que s'analitzava, per exemple, la sobrassada. Si la sobrassada era de porc, volia dir que eren conversos. Si la sobrassada era de cabrit o d'ovella, pues, això volia dir que seguien menjant segons els costums de la seva antiga religió, no? Llavors, això era analitzat molt severament i, bueno, pues això tenia uns càstigs fins i tot de mort. Eh? Hi ha un parell d'autes de la Santa Inquisició, encara que varen condenar alguna persona per trobar-li porc, per no trobar porc a dins la casa. No?
Yeah.
Llavors, el que pensam és que una de les teories és que l'ensaïmada era un pa de molt semblant en el pa que se prepara encara a tota la Mediterrània, les comunitats jueves, el dia de la festa de Cap d'Any. I llavors era un pa que, com que se duien els fons comuns, clar, havien de certificar d'alguna forma que tenia algun rastre cristià. No? Llavors la cristianitzaren posant-li llard. No?
Yeah.
I, bueno, prescindien de fallaven d'alguna forma les seves prescripcions tan severes que té la cuina jueva i li posaven llard per passar desapercebuts en els fons comunals. No? Igualment això passava en les panades. O sigui, nosaltres pensam que les panades que és un altre pastís molt tradicional d'aquí, farcides de carn o de carn en pèsols, normalment, o de peix, també. Doncs això a vegades anava en els fons comuns i perquè sabés que eren cristianitzades, se li posava sobrassada a sobre, aquesta sobrassada tacava la pasta i això pues, ja passava en els ulls dels veïnats i del forner, ja passava més desapercebut i com un menjar cristià. No? Yeah. Llavors jo penso que això, per tot el temps que va viure la comunitat jueva a Mallorca, pues, crec que és bastant més creïble que sigui d'influència àrab. No?
Bé, de fet, també hi ha una altra qüestió que m'agradaria que ens aclarissis, que és el tema de que hi ha ensaïmades que varien, o varia no el format, sinó el que se li posa a sobre, segons les festes, no? Com, per exemple, les tallades o el carnaval.
Sí, sí, sí. Bé, en principi, l'ensaïmada, ja que xerraven de la història de l'ensaïmada, no? O sigui, en un principi, l'ensaïmada mai anava farcida, no? Perquè sempre acompanyava la xocolata o el cafè. No? Era aquí li deien un camullà, i no se farcia mai. O sigui, se va començar a farcir a partir de l'exportació, sobretot cap a Catalunya. Aposta a Catalunya, molts de catalans ens demanen sempre l'ensaïmada en cadira d'àngel perquè hi ha una gran tradició de consum a Catalunya d'aquestes ensaïmades primeres que arribaven i que el cadell d'àngel servia com un conservant. O sigui, si l'ensaïmada es feia, ja de per si l'ensaïmada durava més perquè estava feta amb massa mare, i després pues, el cadell d'àngel assegurava l'humitat
que no es fes dura
de la pasta. No? Llavors es començaven a farcir a partir de l'exportació. Mai l'ensaïmada era un pastís de celebració. Normalment era com per berenar. Yeah. No? Llavors, l'ensaïmada passar a ser farcida, per exemple, quan en el segle XIX, sobretot. No? A partir del segle XIX comença a ser molt més amb farciments. De cara en el carnaval, sí, que és veritat que ja s'hi posava en el segle XVIII i en el segle, a finals del segle XVII ja hi ha textos que diuen que se posava carabassat a sobre, carabassa confitada i sobrassada, o carn, també, a vegades. No? I llavors es té del barcocs, per exemple, se cobrien del barcocs, barcocs i cireres, el barcocs en sobrassada, i ja molt més tard, ja, diguem, a partir dels anys 60 cap aquí, pues ja les ensaïmades passaren a ser més un pastís que un camuillà i se farcien de nata, de crema, de xocolata i ara pues, ja en farciments molt més sofisticats. No?
Escolta'm,
però, bueno, llavors també l'ensaïmada va tenir un temps de decadenci on, diguem, l'ensaïmada va passar a ser un producte souvenir, no? Que això tothom que venia a Mallorca pues, s'emportava ensaïmades i, bueno, pues, se feien així de diferents gustos perquè se pogués viatjar, però amb un declive respecte de la qualitat i de l'apreci dels mateixos mallorquins que varen anar descobrint altres pastissos que en aquell moment pues, resultaven com a més interessants, no? Però ara mateix sí que hi ha un resurgir d'una ensaïmada amb un desig de que sigui molt més qualitativa. Hi ha tota una sèrie de forners que estan fent una feina extraordinària en la qualitat de l'ensaïmada, no? I encara que aquesta també s'atreu a l'exportació, i després n'hi ha que no és tan bona precisament per això, perquè se fa d'una forma massiva, amb una fermentació fulminant, i aquesta és la diferència. No?
Bé, hem de dir que l'ensaïmada, com tu molt bé ens comentaves ara, s'ha convertit pràcticament en un producte gourmet, no? Perquè sense anar més lluny podem parlar del teu forn, el fornet de la Soca, que acabeu de presentar, no sé si ara fa poc, però teniu una ensaïmada que està feta amb patata trenada, sobrassada, botifarró de porc negre ecològic i boletes de confitura de
codony.
De codony.
Sí. Mira, nosaltres el que fem és el que dèiem una involució positiva. O sigui, no, nosaltres vàrem néixer en la idea recrear receptes perdudes que ja no se feien a cap forn ni se feien més que en algunes cases, i per això doncs, varen fer tota una feina d'investigació de receptaris antics, de llibres descatalogats, de quadernets de cases, de plaguetes que trobàvem a rastros, en els convents, vàrem anar a visitar els convents, vàrem parlar amb les comunitats que havien estat antigament pastisseres, no? Monges pastisseres que vàrem tenir molt d'èxit aquí, molta d'influència. I llavors es vàrem fer tota aquesta recerca i seguim fent encara, no? Però, bueno, llavors nosaltres ho vàrem posar, tot aquest producte els vam posar en el mostrador, no? Llavors es fent de la tradició una innovació, perquè aquests productes i aquestes formes de fer ja estaven desaparegudes. Aquesta ensaïmada de patata prové d'una casa senyorial de Palma poden trobar coses semblants, massa semblants a la península, no? En un lloc de la península on posen el pa, patata a dins algunes de les masses, sobretot de pans, no? Llavors, nosaltres, bueno, vàrem provar de fer aquesta ensaïmada en molt de temps, hem anat millorant-la, no? I, bueno, ara mateix és la que té més èxit, de totes les que fem. Però, igualment, no és tant recuperar formes innovadores que a vegades també poden ser contraris en a lo que entenem ara com una bona... com una alimentació qualitativa més en general, no tant en qüestió de gustos, amb molt de sucre, amb moltes coses així, sinó que pugui fer una fermentació molt llarga, perquè diguem que la bona ensaïmada ha estat... sempre hi ha hagut forners que han fet bones ensaïmades, però com que hi ha hagut tanta pressió en fer ensaïmades ràpides per
servir els turistes,
per l'exportació i per la compra massiva de turista, no? Pues, hi ha hagut molta gent que es coneix una ensaïmada com que puguin menjar una casa d'un poble o de gent que se preocupa a Palma de cercar una bona ensaïmada, no?
Clar.
Llavors, això requereix pues, molt bons ingredients i requereix molt de temps de fermentació, no? I d'aquesta forma se pot aconseguir això. Es pot aconseguir una ensaïmada molt diferent i increïble, realment. No?
Tomeu, t'agraïm moltíssim totes aquestes explicacions que ens han semblat fantàstiques i instructives sobre les ensaïmades, un producte que, com dèiem, s'identifica immediatament amb les Balears i que, bé, amb Mallorca, per ser més exactes, i que, com molt bé ens explicaves, doncs, va haver-hi fins i tot un moment que va passar a ser el souvenir que un portava de Palma inevitablement sempre, no? Moltes gràcies, Tomeu, felicitats per aquesta... fes les extensives a tots els forners de Palma que estan treballant amb aquesta innovació i sense perdre ni una miqueta de la qualitat d'aquest dolç. Gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès.
Fins una altra. Adéu.